Són les 8 del matí, molt bon dia, com esteu?
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És dijous 27 de febrer del 2025. Ara mateix a Palafrugell tenim 6 graus, 9 a Begur, 6 a Palamós. Avui, dijous, el cel s'anirà tapant amb núvols alts i mitjans, però no s'espera pluja. Les temperatures mínimes pujaran, però les màximes quedaran més curtes amb sensació de fresca. Avui al Supermatí explicarem que la nova estació d'autobusos de Palamós ja té data d'estrena. Serà el 10 de març, començarà a operar aleshores i substituirà l'actual parada que està al centre del municipi. També a Palamós s'ha enfonsat una embarcació de pesca al port de Palamós. No hi ha ferits, però es va activar un dispositiu per contenir el vessament de gasoil. També explicarem que el govern de Palafrugell ha fet balanç de la seva execució quan arribem a la meitat del mandat. Més de la meitat dels compromisos estan en marxa, però un 25% encara no s'han iniciat. I a la Bisbal hi ha polèmica per la compra dels terrenys de la Rigotaverna per part dels voltors. Els geganters critiquen que l'adquisició és una irresponsabilitat ètica. I també explicarem que les cambres de comerç catalanes reclamen més inversió en infraestructures, denuncien l'excés de burocràcia i alerten sobre l'impacte de l'absentisme laboral. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem en Marco San Giorgio. És membre de l'organització de la Sanglanada de Cruïlles, que aquest diumenge celebra la seva edició número 14. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Carles Saló.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, molt bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La nova estació d'autobusos de Palamós començarà a funcionar aquest 10 de març.
La inauguració oficial tindrà lloc el dissabte 8 de març amb la presència de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Avui us recordarem on està ubicada aquesta nova estació de Palamós, que fa uns mesos que està en obres, fa molt de temps que se'n parla, i això permetrà alliberar, per fi, els autobusos, la parada força molesta del centre del poble. I a Palamós també s'ha enfonsat una embarcació de pesca al port.
L'enfonsament ha estat el d'una barca de la flota d'arrossegament del port de Palamós de 12 metres d'eslora. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut aquest dimecres a 6:15 del matí. El port de Palamós ha activat el seu pla d'autoprotecció per frenar també els efectes d'aquest enfonsament.
El govern de Palafrugell ha posat en marxa actuacions vinculades amb més de la meitat dels compromisos postelectorals. La majoria d'objectius estan en procés i un de cada quatre, això sí, no han començat encara, com remodelacions d'alguns carrers o l'escola de noves oportunitats. I a la Bisbal, la Junta de Geganters de la Bisbal veuen com una irresponsabilitat ètica la compra dels terrenys de la Rigotaverna.
Ho han explicat en un comunicat on també remarquen que hi ha hagut una manca de comunicació i que els voltors han actuat amb opacitat i no han mostrat cap consideració envers els geganters. Critiquen també que en un espai cultural tan rellevant per la Bisbal hagi quedat en mans d'una sola entitat.
Les cambres de comerç demanen més inversió en infraestructures, mobilitat i energies renovables.
Ho ha explicat el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, en una entrevista al Supermatí, on també ha donat detalls sobre altres reivindicacions de part de les cambres de comerç de Catalunya, com per exemple l'excés de burocràcia o també l'absentisme laboral.
Els càmpings catalans i occitans s'uneixen per afrontar la gestió de l'aigua i dels efectes del canvi climàtic. Carla.
En una reunió celebrada a Figueres amb representants de les dues federacions i de les associacions que agrupen les dues entitats, s'ha definit un calendari de trobades que se celebraran dos cops a l'any. A més, s'ha acordat elaborar un document amb les prioritats que cal abordar per part del sector.
L'empresa empordanesa Aquamarina Costa Brava vol expandir-se a l'Amèrica Central i arribar al milió de litres d'aigua de mar envasada.
L'empresa, l'única especialitzada en aquest sector a Catalunya, ha incrementat més del doble la producció en només 2 anys.
L'any passat van envasar més de 670.000 litres d'aigua de mar. És per això que ara volen seguir creixent i arribar al 1 milió de litres envasats.
I aquest cap de setmana arriba a Verges, una de les tradicions consolidades en aquest municipi, la sopa de Verges.
Aquest diumenge començaran els actes que s'allargaran fins al dimarts 4 de març. I per parlar de les activitats i aquests actes, ahir ens va visitar al Supermatí el president de l'Associació de la Sopa de Verges, Josep Maria Font. Aquest... En parlarem durant l'informatiu.
Exacte, i aquest, en aquest Supermatí també parlarem amb la gent que organitza la Sanglanada aquest cap de setmana, aquest diumenge, a Cruïlles, també està esdeveniment vinculat amb l'alimentació popular, podríem dir-ne, a casa nostra i que és també aquest cap de setmana.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses, per exemple, que el PP abandona una reunió clau sobre la condonació del deute autonòmic. Les comunitats governades pels populars es van aixecar ahir del Consell de Política Fiscal i Financera en protesta contra la proposta del govern espanyol, que consideren que està feta a mida de Catalunya. Ara bé, ja tots sabem que aquesta proposta ajuda també a moltes altres comunitats. El sumari de la Dana de València confirma que la majoria de víctimes van morir abans de l'alerta als mòbils. L'informe judicial recull testimonis que situen la riuada mortal abans de les 20 i 11 minuts, que és quan es va emetre l'avís a la població. Intercanvi de presoners entre Israel i Hamas. L'organització islamista ha lliurat els cossos de 4 hostatges israelians, mentre que Israel ha excarcerat a diversos presoners palestins. Donald Trump confirma aranzels del 25% a la Unió Europea. El president nord-americà assegura que la Unió Europea va ser creada per perjudicar els Estats Units i denuncia un dèficit comercial de 300.000 milions de dòlars. I el Palau de la Música compra la mansió de Fèlix Millet per 780.000 euros. L'adquisició, per sota del preu inicial previst, servirà per recuperar part dels diners expoliats durant la seva gestió. I Mercè Casas, la nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La magistrada progressista relleva Jesús María Barrientos després d'anys que aquest hagi liderat durant molt de temps causes relacionades amb el procés independentista. Les 8 i 7 minuts, pel que fa al temps, avui tornen els núvols alts i mitjans, sobretot de cara a la tarda. Al matí encara tindrem estones de sol, però el cel anirà quedant entelat i a estones cobert, sobretot sense pluja, això sí. La temperatura mínima pujarà, però la màxima quedarà una mica més curta, amb sensació de fresca per la falta de sol. La mar estarà tranquil·la amb vents fluixos de sud durant la tarda. Demà divendres mantenim al gara alguns núvols, però en general demà farà més sol.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui al Supermatí el comentari ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Fa molts anys, potser ja 10, en un congrés a Roma, em van asseure al costat d'un home vell i savi, israelita. Parlant, em va acabar dient: Europa ja és vella, Estats Units està en declivi moral, i no hi tenim res a fer davant de regions amb poblacions més joves. Àfrica i Àsia ens passaran al davant, i la Xina dominarà el món. Jo sóc de la generació Erasmus, dels que van veure fer-se la Unió Europea, i a la comissió li dec un tou de finançament sense el qual no hagués pogut fer ni una dècima part de la meva carrera professional. Al llarg dels anys he vist des d'una suspicàcia inicial l'establiment de lligams que han esdevingut importants en l'àmbit social, legal i econòmic. El després ja el sabem tots. La caiguda és imparable i des de la pandèmia de la Covid que no aixequem cap. Europa és una idea antiga i té raó de ser, malgrat que tantes vegades l'hem maleït, jo també, per polítiques fetes a mida d'altres latituds i errors garrafals amb conseqüències desastroses. I si no, recordeu la destrossa en l'agricultura, per no parlar de l'assassinat recent de la indústria pesquera. Però una Europa desindustrialitzada, a la cua de producció, sense avantatge competitiu i sense creure's a ella mateixa, té tots els números de no pintar res en el panorama mundial. I crec que com menys pinya fem, més se'ns menjaran amb patates i tot anirà de mal en borràs, encara més. I sí, jo també penso que nosaltres tenim molt més en comú amb la resta de Mediterrani que amb uns senyors que viuen a Hamburg. I de vegades em passa pel cap la pregunta de a mi total que em soluciona Europa. Però després, si ho rumio bé, de seguida penso que sí que me soluciona, sí que hi ha oportunitats, sí que n'hem tret i sí que aniria bé que hi creguéssim una mica. També perquè Europa és mirar enfora i respirar, mentre que l'alternativa és podrir-se en aquesta bassa morta i reclusiva que és Espanya.
Gràcies, Ada Klein. I ara, de seguida, parlarem de la Sanglantada d'aquest cap de setmana a Cruïlles. Abans, música. Abans escoltem Lava Max amb Caigo, amb Whatever. És l'Avamax, és Whatever, Whenever, amb Caigo.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest diumenge, 2 de març, arriba la 14a edició de la Senglanada a Cruïlles, un esdeveniment gastronòmic que té com a element central la trobada del senglar. I per parlar de la proposta i les activitats que hi podrem fer, ens visita un dels membres de l'organització d'aquest esdeveniment, que és en Marco San Giorgio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara, en què consisteix la Senglanada i quina és la idea?
La Senglanada, bàsicament, ja estem a la 14a edició i va començar el 2011 i va començar, bàsicament, com a dinar popular. I la idea que hi ha al darrere, bàsicament, és fomentar el que és la gastronomia local i, per tant, tot el que va relacionat al patrimoni cultural que tenim d'aquest territori. I hi haurà una xerrada col·loqui sobre la presència del senglar al massís de les Gavarres i el títol és bastant així obert com a conflicte o com a oportunitat, que val. Efectivament la llibertat del senglar avui en dia representa aquestes dues facetes.
O sigui, el senglar al massís de les Gavarres, conflicte o oportunitat, no? Que pot ser una mica de les dues, no? També.
Sí, de fet hi haurà representants de diferents col·lectius que es veuen d'alguna manera implicat amb el senglar, hi haurà cuiners, hi haurà la representant d'un establiment on es processa tot el tema de carn de caça, hi haurà algun investigador de l'IRTA, hi haurà representant del sector forestal, caçadors també, i aquesta xerrada verrà moderada per el Pep Noguer, que després vendrà transmesa per el programa La Fonda de Catalunya Ràdio. Mm-hmm. I, per tant, serà una manera, sobretot per valoritzar, des del nostre punt de vista, el que és la gastronomia local lligada al senglar. La idea va començar, com em deia, fa 14 anys, perquè, diguem, a diferents masos del poble de Cruïlla ja les famílies cuinaven el senglar totes de manera molt diferent. I, per tant, per valoritzar en un poble tan petit una gastronomia local tan rica, es va animar a celebrar la senglanada.
Això et volia preguntar, quin és el pes de la cuina del senglar? Quin és el pes de la cuina del senglar? Perquè jo, si t'he de dir la veritat, el primer dia que vaig tastar el senglar no va ser aquí, va ser a Itàlia, cuina amb senglar.
Sí, correcte. Aquí la idea, efectivament, és que el concepte que tenim de cuinar el senglar és que és un plat molt, molt llarg de cuinar, una carn molt forta, i avui en dia s'està, a part de tot això, que es pot trobar petites restaurants que tenen el típic civet de senglar, però la idea és que sigui, com que és una carn molt saludable també, és que sigui una carn més fàcil de menjar, que sigui que de cuinar i de menjar. I per tant, com deies tu, a Itàlia, sigui més fàcil de trobar plats de senglar que no siguin tan elaborats. Tan elaborat en el sentit tan difícil de cuinar. I per tant, que entri com a recurs, és un recurs natural que tenim aquí, és un recurs, és veritat que pot ser una presència que crea problemes, sobretot per l'agricultura o per el sector forestal, però és un recurs natural que, a part d'això, es podria aprofitar d'una manera gastronòmica molt, molt, molt local, també. I per tant, la idea és promocionar diferents maneres de cuinar el senglar. De fet, diumenge tindrem 9 o 10 receptes per cuinar, perquè es pugui cuinar el senglar, el típic civet, un civet amb patates o amb bolet, hi haurà croquetes de senglar que sempre volen, no només per als nens.
Ja ho entenc.
Sí.
Ja ho entenc. Sí. Entenc que les croquetes de senglar volen, perquè, clar... és a dir, que quins tastets hi haurà? Què és el que hi trobarem?
Aquí, com et deia, tenim més o menys un nou recepte. També hi haurà senglar amb carxofes, hi haurà mandonguilles. Aquest any ens hem internacionalitzat, vindran uns amics italians que cuinaran la pappardelle con cinghiale, que de fet és un plat, no sé tu on vas anar a Itàlia, però del centre d'Itàlia, on la cuina local, la gastronomia local és molt fàcil trobar aquest tipus de pasta, que al final és com un ragù, com una bolognesa, però amb carn de senglar. Sí. I molt interessant també el que està proposant o que està investigant IRTA és sobre la manera de transformar aquesta carn, com poden ser embotits, com poden ser hamburgueses. De fet, hi ha un menú infantil, aquest any serà amb salsitxa, però l'any que ve a veure si podem ser que també pels nens puguin ser hamburguesa de senglar. També l'any passat van fer un tast amb pernil dolç de senglar. Òbviament són gustos una mica diferents, que pel nostre paladar s'ha d'acostumar una mica. Però la idea nostra organitzant aquestes senglanades avui en dia és sobretot això, poder valoritzar el que pugui ser la cuina lligada al senglar.
Mm-hmm. Per tant, la idea és això, és anar i fer tastos, hi ha menús...
La idea, hi ha un menú adult, un menú infantil, hi haurà un tast d'arròs amb senglar molt bo, sempre amb bolets també, que cada any preparen Quim Mates, i després hi haurà aquests nou receptes diferents, i cadascú amb el seu plat pot anar a fer tastos de fins que s'acabi a provar una mica tots aquests plats que tindrem.
Uh-huh. I vins també o què?
Vins, sí. Aquest és pràcticament a les 2 de la tarda, bueno, al migdia, tindrem la senglanada, però la jornada comença a les 11, com dèiem, aquesta xerrada sobre aquesta xerrada col·loqui, taula rodona, sobre la presència del senglar, i a les 11 tindrem al mateix temps un tast de vins naturals amb 4 cellers de les Gavarres. Ah. I aquí hi haurà un preu de 5 euros i es podran provar una mica tots els vins que portaran aquests 4 cellers de vins naturals que estan aquí ubicats a les Gavarres. Que són sota els anys, el celler de Madremanya, hi haurà el Rodamons Wines i el celler López Led. I faltaria una part musical, també.
Ah, a veure, sí, música també?
Música també, a les 12 tenim un vermú musical amb Best-of, de Best-of.
De Best-of, molt bé.
De Best-of.
Serà al pavelló...
A la sala de Cruïlles, sí.
A la sala de Cruïlles. Qui vulgui anar-hi, s'han de comprar els tiquets abans o directament allà?
Es poden comprar els tiquets abans al bar de l'Ester o la Singletana de la Bisbal, i allà mateix, el mateix dia també es poden comprar, sí. Portar plats, gots i coberts, i allà us esperem.
Molt bé. Doncs hem parlat amb en Marco Sant Jorge, un dels organitzadors de la Senglanada de Cruïlles, que arriba aquest diumenge a la 14a edició. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu,
bon dia.
Bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Tota l'actualitat del Baix Empordà, que avui agafa aquesta actualitat, agafa l'autobús i se'n va cap a Palamós, perquè ja tenim data perquè comenci a funcionar la nova estació d'autobusos de Palamós. Serà el 10 de març.
Això, si fem el calendari, això serà el dilluns que ve, no l'altre. La inauguració oficial serà, però, el dissabte anterior amb la presència de la consellera Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Per tant, dia important també per la mobilitat a Palamós, el dia 10 de març.
Després d'un any d'obres, aquest equipament, situat a la prolongació del carrer d'Enric Vinquer, substituirà l'actual estació del carrer de López Puigcerver, que deixarà d'estar operativa a partir del diumenge 9 de març. L'objectiu d'aquest nou espai és millorar la mobilitat del municipi i descongestionar el centre històric, ja que fins ara els autobusos havien de circular per carrers estrets i amb un trànsit elevat. La nova ubicació facilita l'accés i optimitza el servei per a les línies interurbanes. Abans de la posada en funcionament, el dissabte 8 de març a 10:45 del matí tindrà lloc l'acte d'inauguració oficial. Hi assistirà la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, acompanyada de representants municipals i d'altres institucions.
Quines característiques té la nova estació, Oriol?
La nova estació ocupa una superfície de 4.000 metres quadrats i compta amb 7 andanes en semibateria per a l'estacionament d'autobusos, una zona de parada ràpida i un espai per a l'aparcament de vehicles. L'edifici principal, de planta baixa, inclou una sala d'espera climatitzada, serveis sanitaris, màquines de venda de bitllets i una zona de vending. A més, disposa de panells electrònics informatius amb els horaris i les incidències del servei, megafonia i un sistema de videovigilància per tal de garantir la seguretat dels usuaris. Un dels aspectes destacats de la construcció és el seu disseny sostenible. Un tancament de vidre permet la visió directa de les andanes des de la sala d'espera i afavoreix l'entrada de llum natural. Això contribueix també a reduir el consum d'energia, complementat amb la instal·lació de panells fotovoltaics que generen electricitat per a l'autoconsum de l'estació. La creació d'aquesta nova estació respon a una reivindicació històrica del municipi. L'antic emplaçament al carrer López Puigcerver, com comentàvem anteriorment, generava problemes de circulació i dificultava l'accés dels autobusos a causa de l'estretor dels carrers del centre. L'Ajuntament de Palamós va modificar el pla d'ordenació urbanística per obtenir els terrenys necessaris per a la construcció d'aquest nou equipament, prioritzant una ubicació que millorés la mobilitat i el servei del transport públic. Un cop aprovada la cessió dels terrenys, la Generalitat de Catalunya va assumir el projecte i el finançament de les obres amb una inversió de 2,8 milions d'euros. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a una aportació dels fons europeus Next Generation. Es preveu que la nova estació registri més de 243.000 passatgers cada any, convertint-se així en un punt clau per al transport públic al Baix Empordà.
No ens movem de Palamós perquè en el port s'ha enfonsat una embarcació de pesca d'una barca de la flota d'arrossegament, una barca de 12 metres d'eslora. L'avís de l'enfonsament es va rebre ahir a 6:15 del matí.
No hi ha hagut cap persona ferida, tot i que s'han posat les barreres de contenció per controlar el vessament del gasoil del dipòsit. El port de Palamós també ha activat el seu pla d'autoprotecció per frenar els efectes d'aquest enfonsament. Fins al port s'hi han desplaçat unitats dels bombers de la Generalitat, la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra, i s'ha treballat per recuperar l'embarcació i, un cop treta de l'aigua, es podria veure si es pot recuperar del tot per poder tornar a sortir a pescar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
A Palafrugell, el govern està fent balanç d'aquests primers pràcticament 2 anys de mandat. Segons aquest balanç que van fer públic ahir, s'han posat en marxa accions vinculades a més de la meitat dels compromisos del pacte que va servir per formar l'executiu entre el PSC i Som Gent del Poble. Així ho explica l'Ajuntament en un comunicat. Entre aquestes accions que s'han iniciat i algunes que ja han acabat completament, com millores als camins de ronda, el bus llançador amb cadella Illa Franca a l'estiu o la aplicació i telèfon d'incidències, però la majoria d'objectius encara estan en procés i un de cada 4 no han començat, com remodelacions de carrers o l'escola de noves oportunitats. Recordem que el mandat va començar el juny del 2023, estem a febrer del 2025, que era 2 anys i 2 mesos de mandat. El pla de govern entre el 2023 i el 2027 incloia 70 accions en eixos com la cultura, l'activitat econòmica, l'urbanisme, la seguretat o la neteja. D'aquest aquestes accions, i segons les dades publicades per l'Ajuntament, un 17% es consideren ja completades del tot i un 56% estan en procés. Les dades les ha elaborat el mateix govern a partir d'informació de les àrees. Ara s'ha publicat aquesta estadística, que s'ha publicat i s'ha penjat al web de l'Ajuntament. Podeu consultar totes les accions i tal com les valora l'Ajuntament també a la web de Ràdio Palafrugell. I entre les que encara no han començat, podríem destacar la creació de l'Escola de Noves Oportunitats, la posada en marxa d'un viver d'empreses o un pla econòmic de futur, o també estudiar una línia de transport públic dins del poble, així com comprometre's a no deixar cap instància sense resoldre. Pel que fa a les accions que s'estan duent a terme, que sí que s'han iniciat, el govern destaca l'aprovació del Pla Local d'Habitatge, les ajudes a la rehabilitació o les accions per trobar habitatge social. En l'àmbit cultural, s'han fet els primers passos per crear un clúster cultural a Can Màrio, i en esports han començat les obres del Gregal i s'ha posat en marxa el projecte per desenvolupar la tercera zona esportiva del Mas Mascort. Pel que fa a la dinamització econòmica i comercial, s'estan implementant diverses actuacions vinculades als ajuts Next Generation per millorar el centre del municipi. Aquest seria el balanç que ha fet el govern municipal, el govern de Palafrugell, sobre aquests primers 2 anys, pràcticament, de govern a Palafrugell. Vuit i 27 minuts, la Junta dels Geganters de la Bisbal veuen com una irresponsabilitat ètica la compra dels terrenys de la Rigotaverna. Ho han explicat en un comunicat on també remarquen que hi ha hagut una manca de comunicació amb els voltors i que els voltors han actuat amb opacitat i no han mostrat cap consideració envers els geganters. Critiquen també que un espai cultural tan rellevant per la Bisbal hagi quedat en mans d'una sola entitat.
En el mateix comunicat, la Junta de Geganters no entenen que una entitat que té capacitat d'adquirir un terreny com aquest i que pràcticament no fa actes sense retorn econòmic continuï rebent subvencions públiques. Apunta que és un greuge inacceptable i mala praxi que desvirtua el sentit d'entitat sense ànim de lucre del municipi com els mateixos geganters. A més, també han donat detalls de les converses que van tenir en assabentar-se d'aquesta compra d'aquest terreny. En un primer moment es volia treure la Rigotaverna d'aquest espai durant la festa major. Tot i això, la decisió va canviar en una reunió posterior on es va assegurar la colla dels geganters que podrien fer ús de l'espai sempre i quan el consistori assegurés els voltors que podrien ocupar la zona de Masclarà. Van explicar també que s'estava redactant el conveni amb l'Ajuntament per mirar de cedir l'espai, tot i que els geganters encara no han tingut accés a aquest document. Del procés de compra, geganters no en va tenir cap comunicació prèvia. En el comunicat detallen que els acords es van prendre a través d'una immobiliària de Palafrugell per fer-ho més discretament. Davant aquesta decisió, els geganters van exposar el seu desacord davant la decisió de procedir a la compra del terreny sense comptar amb el seu punt de vista. La Rigotaverna no és l'única activitat que es desenvolupa en aquest terreny, sinó que també es fa servir per la Fira del Circ al Carrer i l'agrupament Escolta, entre d'altres activitats. De moment, l'Ajuntament de la Bisbal no s'ha posat en contacte amb els geganters per parlar de la situació. La colla de geganters de la Bisbal està pendent també de fer una reunió amb la resta de la colla per exposar la situació i posicionar-se com a entitat.
Déu-n'hi-do l'enrenou entre les entitats de la Bisbal, un es preguntaria si val la pena que en un poble amb tanta activitat cultural i que s'enorgulleix tant del seu valor associatiu, si val la pena que les entitats tinguin aquesta mala maror i manca de comprensió entre elles. Les cambres de comerç catalanes demanen inversió en infraestructures, mobilitat i energies renovables. Ho ha explicat el president de la Cambra de Comerç de Palamós, en Pol Fages, en una entrevista ahir al Supermatí, on també donava detalls sobre altres reivindicacions de les cambres de comerç, com per exemple l'excés de burocràcia o l'absentisme laboral.
Segons el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, les empreses es troben amb normatives excessivament complexes i sovint absurdes, fet que allarga els tràmits administratius i dificulta la gestió del dia a dia. En aquest sentit, les cambres han proposat establir finestres úniques per evitar que una mateixa gestió s'hagi de fer en diferents administracions i avançar cap a un model basat en declaracions responsables en lloc de requerir constantment documentació que l'administració ja té en el seu poder.
No, hem de simplificar i hem de facilitar les coses, perquè a més no tothom té la capacitat de tenir un departament que només es dediqui a fer això. Hem de pensar que les empreses, hi ha grans empreses, mitjanes, però que en el cas de Catalunya i en el cas de dates de la marcació de Palamós és més petita, microempresa i autònoms.
Pol Fages reconeix que una de les demandes ha estat demanar el suport de l'administració a l'hora de fer aquestes tramitacions. També han insistit en la necessitat de reduir els terminis de resposta, que actualment poden ser de 6 o 8 mesos i que en molts casos impedeixen a les empreses desenvolupar la seva activitat amb normalitat.
Doncs sí. Necessària aquesta reivindicació de la Cambra de Comerç, però també abordàvem la problemàtica de l'absentisme laboral.
Tot i que les cambres reconeixen que no hi ha dades concretes a la demarcació de Palamós, sí que han detectat una tendència preocupant en altres zones de Catalunya. Demanen més suport per a les empreses afectades i mesures per fomentar la conscienciació dels treballadors sobre la importància de mantenir el compromís laboral. Més enllà de la burocràcia, les cambres han posat sobre la taula un altre problema que afecta l'economia catalana, el dèficit en infraestructures. Han denunciat la manca d'inversió en el corredor mediterrani, una infraestructura clau per la competitivitat de les empreses i el transport de mercaderies, especialment tenint en compte amb la connexió amb França.
Bé, en primer lloc, hi ha un tema que és la xarxa ferroviària amb el corredor mediterrani. Aquesta és una infraestructura clau per tot Catalunya i que alhora contribuirà a totes i cadascuna de les marcacions camarals que hi ha, i nosaltres en particular, tenint en compte que Palamós i el cas també de Girona, bueno, som les demarcacions d'allò frontera amb França, no?
Finalment, s'ha abordat la necessitat d'un pla energètic per les comarques gironines, on actualment el consum d'energia és molt alt, però la producció renovable és pràcticament inexistent. Les cambres reclamen més inversió en energies renovables, però alerten que cal trobar un equilibri entre la implementació de projectes i el respecte pel territori.
La Federació Catalana de Càmpings i la Federació d'Hostaleria d'Occitània s'uneixen per treballar de manera conjunta, per gestionar de manera eficient els recursos hídrics i millorar la gestió davant del canvi climàtic, entre altres reptes comuns del sector. En una reunió que han celebrat a Figueres amb representants de les dues federacions i les associacions que agrupen, s'ha definit un calendari de trobades que serviran això per unir llaços i que això reuniran dos cops cada any. A més, s'ha acordat elaborar un document amb les prioritats que cal abordar per part del sector.
En aquest sentit, les dues entitats han coincidit en la necessitat de trobar fórmules per tal de seguir reduint el consum d'aigua als càmpings i buscar solucions innovadores que els permetin afrontar nous episodis de sequera. Un altre dels temes que s'ha posat damunt la taula és la necessitat d'explorar les propostes que ofereix la tecnologia i la intel·ligència artificial per millorar l'experiència del visitant i també fer més eficient la gestió dels recursos climàtics i la vigilància de piscines i altres equipaments. Relacionat amb la tecnologia, les entitats coincideixen a destacar que la digitalització és una eina clau que permetrà posar el focus en feines que porten valor i alhora la formació servirà per millorar la professionalització dels equips. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, ha apuntat que el debat sobre el futur del sector l'hem de fer junts amb les grans destinacions de càmping europeu com la nostra. Això no s'havia fet mai fins ara. Per la seva banda, el president de la Federació Occitana, Felip Robert, ha recordat que compartim característiques similars, preocupacions i problemàtiques comunes. Estem decidits a establir una col·laboració estreta entre les dues nostres federacions per donar suport als nostres càmpings associats, ajudar-los a progressar i anticipar els reptes futurs.
Reptes importants, també.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Aquamarina Costa Brava es fixa l'objectiu d'arribar al 1 milió de litres d'aigua de mar envasada aquest 2025. La companyia, amb seu a Ullà, és l'única a Catalunya especialitzada en la captació, tractament i comercialització d'aigua de mar per diferents sectors. Aquest any celebra el seu 10è aniversari en bon moment.
Sí, l'empresa ha viscut un creixement exponencial, passant dels 275.000 litres envasats al 2022 als més de 670.000 el 2024. Des de la direcció de la companyia expliquen que venen d'un any molt bo i remarquen que aquest 2025, per tant, es marca l'objectiu ambiciós d'arribar al 1 milió de litres. També asseguren que han vist que l'interès per l'aigua de mar va en augment. Per poder seguir creixent, ara quan Marina Costa Brava es marca l'expansió internacional com una de les seves prioritats. Actualment exporta a França, a Itàlia, de manera regular i ha fet vendes puntuals a Croàcia, Noruega i Eslovàquia. A més, treballa per entrar al mercat portuguès també aquest any. Però el focus principal el tenen posat a Amèrica Central. Recentment l'empresa ha començat a comercialitzar els seus productes a Costa Rica, on ja estan disponibles en més de 50 farmàcies del país. Ara el següent pas és arribar a Mèxic i Puerto Rico, mercats on l'aigua de mar està molt ben valorada.
I si fa una estona parlàvem de la sanglanada de Cruïlles, aquest cap de setmana també arriba a Verges, una de les tradicions culinàries més consolidades d'aquest municipi, la sopa de Verges. Aquest diumenge començaran els actes que s'allargaran fins dimarts 4 de març. Per parlar de les activitats i dels actes d'ahir, ens ve dels actes que preparen, ahir ens va visitar al supermatí el president de l'Associació de la Sopa de Verges, en Josep Maria Font.
Sí, aquest diumenge la sopa de Verges arrenca amb la tradicional passada per recollir els ingredients d'entre els veïns del poble. Els habitants poden aportar aliments o diners per preparar el plat típic que es cuinarà el dimarts 4 de març. Durant la jornada matinal també es farà una cercavila amb gegants, capgrossos i els grallers del Montgrí, acompanyats de tothom que vulgui disfressar-se. Dimarts, tal com apunta Josep Maria Font, serà el gran dia de la celebració. A partir de les 6 del matí, els membres de l'Associació de la Sopa de Verges encendran els focs a la plaça del poble per començar la cocció. La sopa, que es cuinarà en 28 perols d'aram, s'ha de remenar durant hores fins que estigui a punt per servir-se a les 2 del migdia. Es calcula que es repartiran unes 2.500 racions.
Sí, sí, nosaltres comencem ja el dilluns 3... a la tarda, preparar la plaça, preparar els focs i tot ja per al dia 4 al matí, a les 6 del matí, i encendre els focs i començar a fer bullir l'olla, no? Després sí, hi haurà diverses activitats durant el matí, com un esmorzar popular que començarà a les 8:30 del matí, per tothom que vulgui venir a esmorzar, un vermut musical, el repartiment de la sopa a partir de les 2, unes sardanes després de la sopa i un altre ball de disfresses o un ball de fi de festa després de les sardanes a la plaça de la Vila tot.
Els ingredients de la sopa de Verges es mantenen fidels a la recepta tradicional. Xai, porc, gallina, mongetes, cigrons, patata i sagí, que li dona un gust característic. La particularitat que té la sopa de Verges és que aquí la carn i la resta d'ingredients se serveixen barrejats amb el brou. La tradició té arrels antigues i es creu que prové d'un costum feudal en què el senyor del poble convidava els habitants a un àpat col·lectiu. Amb els anys, la celebració s'ha mantingut i s'ha convertit en una de les festes més importants de Verges, juntament amb la processó de Setmana Santa. L'organització preveu que la plaça de Verges s'ompli amb més de 2.000 persones que compartiran l'àpat.
Gràcies, Oriol, gràcies, Carla, gràcies, Anna, gràcies, Maria, per les notícies del dia. Ara, he llançat la sintonia dels llibres i no havia de ser la de cinema. Ara. Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia. Si vols parlem de llibres, no sé.
També en saps, de llibres?
No, no tant,
no tant com de cinema,
però,
no?
Però moltes de les pel·lis que parlem estan sí. basades en llibres.
Sí, sí, perquè coses noves, poques últimament.
Sí, sí, no s'inventa massa res, eh? Hem de ser realistes.
Sí, sí. Escolta, aquest cap de setmana els Oscars.
Sí, 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 tenim uns Oscars i tenim uns Oscars més misteriosos que mai, enigmàtics i amb un interrogant de qui guanyarà, perquè és curiós, no? Això dels Oscars, cada any sabem qui guanyarà d'abans, no? Les travesses, les cases d'apostes, etc. Però aquest any, o sigui, tota la campanya prèvia dels Oscars ha estat molt estranya, des dels incendis, des sí. d'Emilia Pérez, des de polèmiques d'altres pel·lícules amb ús d'intel·ligència artificial. O sigui, tot això ha fet també que les votacions s'endarrerissin i en les prèvies, els premis que s'han donat, no hi ha una clara favorita, anant tot molt repartit. Tot i que sembla que la cursa finalment està entre dues, però
a veure, digues,
pot
quines?
Passar qualsevol cosa.
Entre quines? Fem apostes.
Entre Conclave i Anora, que serien, diguéssim, sí? les dues més ben posicionades. Sí, sí. Vale. Sí, és curiós perquè o sigui, Emilia Pérez va irrompre amb molta força, però, diguéssim, tota la polèmica dels tuits de, i les declaracions i tot això, doncs jo crec que no la votarà ni el que no s'ha enterat de la polèmica, clarament, i aleshores tot aquest vot ha anat repartit. De Brutalist, que és una molt bona pel·lícula, el fet de l'ús de la intel·ligència artificial doncs ha creat una certa controvèrsia i bé, sembla que estarien entre aquestes dues.
Per ràbia, perquè són dues pel·lícules que tenia moltes ganes de veure i que encara no he pogut mirar. No sé si a Nora no deuen estar en cap plataforma encara, no?
No, és un pel·liculot, Nora.
Clar.
A mi és una comèdia, però està molt bé.
Clar,
és una comèdia d'aquestes amb punts de drama, però jo m'ho vaig passar molt i molt bé amb aquesta pel·lícula.
Veig que està a tot arreu per comprar, però...
Sí. No sé a quina plataforma anirà, perquè aquestes pel·lícules estan independents o van a Filmin a vegades o compra, vull dir, o lloguer, saps? Mm-hmm. No crec que la trobis a Netflix.
No, i Conclave... Ara, és que ara, clar, el problema és que ara Conclave encara està en algunes sales, però amb dies i amb hores intempestives, perquè, clar, aquest cap de setmana... Avui, per exemple, a Platja d'Aro, a les 4 menys 10 de la tarda, que no són hores d'anar al cinema.
No, el que faran és el de sempre,
recuperar-la,
com
no?
Van els premis, sí, i si guanyés, doncs a Conclave la setmana que ve la trobaràs a tot arreu.
Sí, sí. Bueno, doncs...
O en hora, vull dir... Exacte. Sigui que sigui la que guanyi, la trobaràs a tot arreu la setmana que ve.
O sigui, en hora o Conclave? I a millor actor, actriu, etcètera?
Doncs el tema de l'actriu està bastant clar, que en principi que serà Demi Moore per The Substance.
Val.
Que és una de les nominacions així. I d'actor, bé, ha donat la sorpresa en Timothée Chalamet,
sí,
per la pel·lícula doncs, que parlarem ara, que és Complet Unknown, però de fet ell no era el favorit. El favorit sempre ha estat Adrien Brody per The Brutalist, que fa una interpretació que per mi és la millor de totes. Però cert que ja el té i potser això li acaba restant possibilitats. Però és que és tan bona la interpretació que fa la pel·lícula que és com no donar-li... És com... Seria molt estrany, també, no?
Ja.
És que no ho sé.
Bueno, veurem. Tu quedes tota la nit despert?
Sí, estarem aquí aguantant fins les 4 i pico i anem a dormir a les 5. Anant bé,
sí, això m'ho va dir. I qui la presenta aquest any?
Conan O'Brien, sí, que ja feia molts anys l'havia presentat quan feia aquell Late Show i ara està retirat o semi-retirat, però va fent algunes cosetes així, programes especials, i ha acceptat el repte de presentar els Oscars, que no és mai fàcil.
No és fàcil, cauen hòsties per tot arreu.
Sí, però bé, tant Jimmy Kimmel, que ho portava fent 2 anys seguits, però que és cert que és una cosa que crema molt, i per anar fent doncs, any rere any, i aquest any doncs, han agafat Conan O'Brien, que jo crec que és garantia, com a mínim, de bona presentació.
Molt bé. Doncs va, comencem amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Estrenes aquí, perquè entenc que aquesta primera ja es deu haver vist arreu, no?
Aquesta ja porta estrenada als Estats Units des del desembre.
I per què arribar aquí?
No ho sé.
I a més, una de les favorites, una de les que estan en la cursa dels Oscars, almenys si més no per Timothée Chalamet.
Correcte, arriba massa tard i bé, però és igual. Mira, finalment arriba, tot i que es podien haver espavilat abans, que és aquest A Complete Unknown.
You tramped all the way from Minnesota. Why is that? I wanted to catch a spark.
Biòpic de Bob Dylan, no?
Correcte, biòpic de Bob Dylan. Aquesta ja l'he pogut veure. És un biòpic sobretot centrat en els primers anys de la carrera de Bob Dylan, és a dir, quan arriba a Nova York als anys 60 i finalitza l'any 1965, quan fa un concert de rock elèctric en un festival de folk molt conegut a Newport. Aleshores, és curiosa la pel·lícula perquè, o sigui, està plena d'actuacions musicals, jo diria que potser el 70% de la pel·lícula hi han cançons de Bob Dylan que són els seus grans èxits del principi de la seva carrera, que són segurament els més populars, els que coneix tothom. I bàsicament ens explica com... No massa res de la seva vida anterior, no? Ni qui eren els seus pares, ni res. Vull dir, ell tampoc ho explica a ningú, no vol explicar-lo a ningú, el seu passat, ni tan sols a les seves parelles. És com un home misteriós que de cop i volta es planta allà, fa unes lletres fabuloses, canta magníficament bé... I llavors tota l'escena folk, així independent de Nova York, amb bars i locals, etc., es fixen en ell i a partir d'aquí comença a gravar algun disc, té una parella però manté una relació amb Joan Baez, no? Que també va ser molt coneguda, sobretot la cançó protesta també d'aquella època de principis dels anys 60, i llavors sobretot el moment aquell en què Bob Dylan diu jo vull fer altres coses, no em vull encasellar només en música folk, i comença a provar la guitarra elèctrica i el rock, directament el rock elèctric, no? I això no senta bé a tota aquesta esfera de folk en la qual ell s'havia envoltat i que l'havien ajudat també a catapultar-lo a la fama, no? Però ell no es vol quedar aquí i vol anar més enllà, i fins al punt, doncs, aquesta actuació que ja veureu que està molt bé del final de la pel·lícula, en aquest concert de folk que diu jo no vull tocar folk, vull tocar rock. I és absolutament brillant. El Timothy Chalamet està extraordinari, de veritat, fa una interpretació bestial.
Però és que ho fa
bestial.
Tot bé, aquest tio.
Sí. És que ho té tot.
És la gran estrella del present i el futur. No?
Sí, i a més és molt jove. Vull dir
clar, per això, sobretot el futur.
A més, no crec que li donguin l'Oscar, perquè seria potser, crec que l'actor més jove que mai l'hauria guanyat, però vaja, és que amb tot el que està fent, clar, vull dir, què faran al futur? Vull dir, i és que aquí canta ell.
Clar, és que ho fa tot.
Ja, o sigui, i imita molt bé a Bob Dylan, o sigui, és extraordinari, no? Una passada.
Sí. Estic veient fotos de Bob Dylan i Joan Baez de joves, i clar, si hi havia algú que havia de fer el paper de Bob Dylan és en Timothy Chalamet.
Sí. A més, és que l'imita molt bé, no? Aquest cantar amb un to baix, aquesta cosa d'anar com, saps? Una mica amb la mirada perduda i sempre... Bueno, que és molt peculiar, no, Bob Dylan, de fet.
Aquest cap de setmana li van donar el premi del Sindicat d'Actors, sí, millor actor, i em va agradar molt el discurs que va fer, deia jo vull ser un dels grans, i això és un pas més. Vull ser, tinc grans referents i jo vull ser un dels grans. I està bé que tingui aquest objectiu, vull dir que a vegades ens n'amaguem, no?, de les nostres aspiracions.
No,
ell ho diu clar, jo vull ser un dels grans, i això és un pas endavant, un pas en aquesta,
sí,
en aquest objectiu.
Però et diré que ja ho és, eh? Vull dir que sí. Ja ho és, ell està, diguéssim, a les llistes dels actors que més cotitzats, dels que vol tothom,
sí.
I a més, és que el bo que té és que es mou tranquil·lament amb produccions d'alt pressupost, com Dune, o amb produccions potser més de caràcter independent, no? Aleshores, sap moure's molt bé en aquests dos mons, tot i que, a veure, estem parlant de cinema comercial, Dune, que té una... O sigui, que no és un, jo què sé, Marvel, no? Vull dir que és més apostant per l'entreteniment, sinó que, bueno, té un altre tipus de trasfons. Aleshores, bueno, té molt clar les coses.
I que se'l veu amb tio.
Sí. Sí, tot el que li hem vist, diguéssim, de cara a l'exterior, no, que hem pogut veure, transmet aquesta sensació de bona persona, de, bueno, certa humilitat, també, a vegades.
Sí.
Bé, sí, la veritat és que ens té tots enamorats, què hi farem?
Doncs sí. Va, això, a veure què passa amb Complit en Nou també aquest cap de setmana amb els Oscars. Anem amb una altra pel·lícula que arriba aquest cap de setmana a les sales.
Bé, a les sales aquesta... Bueno,
no arriba.
Arriba a Prime Video, tot i ser una de les nominades a l'Oscar a millor pel·lícula.
Ai, calla, espera, sí, tens raó, Prime, tens raó, és veritat, sí.
Val,
No, anem, vaig bé, sí, vaig bé, anem bé. Sí,
perfecte.
Sí.
Doncs va, que és Nickel Boys.
Long time.
Veig, ha aparegut, ja l'heu sentit, el lleó de la Metro Gold, a veure si ho diré bé, La Metro. Però que Amazon ha comprat la Metro?
Sí, ja fa temps que Amazon va comprar la Metro.
Ah, no ho sabia, perquè ara veig, sí, fa... el d'allò veig Amazon Metro Gold...
Sí, bueno, aquesta setmana, com que ha sortit el tema de James Bond i tal, però sí, ja tenia Metro, no?
Què ha passat amb James Bond?
Doncs que fins ara el control de la franquícia la tenien els Broccoli, no? Que és la família que sempre ha estat vinculada, sí, a la saga Bond, i ara ja Amazon ja controla 100% James Bond i pot fer el que vulgui.
Ah,
mira. Pot triar l'actor, els guionistes, pot decidir fer sèries de James Bond, etc, no? Aleshores, bueno, serà el James Bond d'aquí dos dies, serà com Marvel, Star Wars i totes aquestes franquícies una mica sobreexplotades.
No sé si ens agrada o no, això.
Bueno, depèn, perquè hi ha molta gent que tampoc li agraden les darreres pel·lícules de James Bond amb Daniel Craig, que aleshores hi ha qui manté que això pot ser una esperança de que, yeah, bueno, la cosa ja és una mica un garbuig. Yeah. Que pot estar bé sempre i quan, jo repeteixo, no hi hagi una, jo què sé, sèrie de Moni Penny, sèrie de James Bond de joves, quan James Bond sempre ha estat una cosa una mica així, que no hi ha una clara continuïtat entre les pel·lícules, no? Yeah. Sinó que cada una, doncs... Bueno, va el seu rotllo.
Espera, perquè hem passat a parlar de James Bond i ens hem oblidat del tràiler de Nickel, exacte, Boys, que deies, sí, que és, arriba a Prime, i que, sí, és una de les candidates a millor pel·lícula als Òscar.
Sí, sí, però és aquestes candidates que està allà per omplir, ja, eh? Vull dir que no... És una pel·lícula que tampoc ha tingut excessivament massa bona rebuda, diguéssim.
Bueno, jo què sé, però que almenys està... Quantes són? 6, 7, 8? O sigui, de les 7, 8 millors...
10, n'hi ha 10.
10, bueno, ser de les 10 millors no està malament.
No, no, però bueno, a veure, que... A veure. Si algú es, si algú es pensa que els senyors dels Òscar van a buscar les 10 millors pel·lícules...
Calla.
Val, o sigui, ells van a buscar la... Bueno, aquesta perquè tindrem contents aquesta gent. Aquesta perquè hem de tenir contents aquest altre, saps? Vull dir... I al final van a buscar una mica el millor d'allà on ens interessa quedar bé. Simplement, o la que fa millor campanya de màrqueting, perquè això també és així, i no ens enganyem. Doncs, bueno, en aquest cas, Nickel Boys, que és la història entre dos joves afroamericans, dos adolescents que acaben en un reformatori de Florida, no? I aleshores està basada en una novel·la guanyadora d'un premi Pulitzer, i la peculiaritat és que està rodada en primera persona. O sigui, un d'aquests adolescents és com si fos un videojoc d'aquests de primera persona, però amb una pel·li d'aquestes de bueno, toca el tema del racisme, l'amistat, això dels reformatoris, etc. No sempre veus un dels protagonistes o en mirall, o bueno, a vegades se salta la llicència, no? Però bàsicament la pel·lícula és això.
Molt bé. Doncs això a Prime. Anem una mica ràpid, perquè és que ara anem parlant i jo crec que potser ens quedem sense temps i després hem de revisar les pel·lícules en cinemes de proximitat. Amenaza en el aire a cines...
No, aquesta podem anar bastant ràpid.
No hi aneu.
Bàsicament seria el resum. Dirigida per Mel Gibson, que dius qui t'ha vist i qui et veu dirigint pel·lícules, que ara, sí, has fet això, sobre un pilot que en aquest cas és el... Això és que això t'ho diu el tràiler, per tant, no és que sigui un spoiler.
Vale.
Un pilot que transporta, doncs, un testimoni d'aquests que ha de testificar un judici de la màfia, etc, i resulta que el pilot, doncs, el que vol és carregar-se el testimoni, no? Ha estat contractat per carregar, que no és un pilot, vull dir que és un d'aquests sicaris, no? Aleshores, la pel·lícula són allò, doncs, en el vol, tres persones allà tancades intentant-se matar entre elles amb una avioneta molt petita. I ja està.
Vaja. I què li ha passat, doncs, a Mel Gibson?
A Mel Gibson, bueno, des que el van cancel·lar, també, doncs, ha tingut una carrera molt...
Ah, bueno,
molt,
clar,
molt...
coi, clar, exacte, perquè, sí, a veure, ha estat... És molt amic de Donald Trump, eh?
Sí, entre altres coses. Vull dir que... Bueno, et deien que estava preparant la seqüela de La passió de Crist, no? Veurem.
Sí.
No ho sé.
Veig un titular de Variety, sí que està força cancel·lat, diu. Un, sí, titular de Variety que diu com és que Mel Gibson encara té carrera. Encara té una carrera.
En fi, la política de la cancel·lació.
Sí. Vale, què més? Cinemes...
Cinemes també, Mi única família, de Mike Leake.
Vale, i això de què va?
Doncs això és una senyora que s'enfada amb tothom, bàsicament. El Mike Leake és un director britànic que fa pel·lícules independents, això, centrades al Regne Unit, en temes socials, coses d'aquest tipus. Això és una senyora que té molt mala llet i que tracta... O sigui, va als llocs, va a comprar el pa i els engega la merda. El seu marit també ja no sap què fer amb ella. El seu fill, doncs, se'n va sol perquè tampoc aguanta la seva mare. I l'única que l'entén és la seva germana, que intenta ajudar-la en aquesta, bueno, aquest tracte social que no és fàcil en aquesta senyora, que no sabem per què li passa, no?
Vale.
¿Cuándo vas a madurar?
¿Tienes alguno para mí?
Sí, Jesús.
Va, ja veig una senyora força malcarada, i ara aquí ha aparegut en el tràiler la germana i es veu aquí que comencen
a
íntima. Molt bé. Veig que passa a Londres, eh? Veig els autobusos.
Sí. Correcte, és Mike Leake, que totes, sí, sí, les pel·lícules... Bueno, és britànic, totes les pel·lícules són britànics, i ja està. Bueno, ara anirem a una altra.
Ah, molt bé. També, espera't, que busco el tràiler. Aquest cap de setmana he estat a Londres, però aquest cap de setmana passat...
És veritat, sí, molt bé.
Finalment vaig anar a veure el rei Lleó.
Ah, bé.
Sí, sí, perquè vaig a trobar entrades allò d'aquelles d'última hora, baratíssima, sí. 68, sí, sí. 68 euros per lo cotitzat que està al Rei Lleó.
Està molt bé de preu.
Sisena fila, molt centrat, vaig veure tot molt bé, i les vaig agafar 3 hores abans que comencés l'obra. I tu, molt bé, molt maco, molt xulo. Jo portàvem 2 minuts d'espectacle i ja estava plorant.
Ja.
Jo ploro força,
molt bé.
Però em va agradar.
Doncs ja està.
Molt bé. Anem a aquesta pel·lícula que ens deies de Netflix, que també és britànica.
Sí, és en aquest cas sèrie, que és Ciutat Tòxica, Toxic Town. Sí.
Is it your first? It's my second.
It's my first. They say I should be out tomorrow.
If it was up to me, this one would be walking out of me right now.
I em deies que havia estat polèmica, que havia creat molta revolució al Regne Unit.
Sí, perquè està basada en un cas real. En aquest cas ens situa a Corby, que és una ciutat d'Anglaterra, un petit poble, i aleshores en allà van haver-hi una sèrie de casos de nens que naixien amb defectes congènits a les extremitats, a les mans, sobretot, als peus, etc. No? Aleshores, tot això venia produïda per una fàbrica que a través de residus tòxics doncs, estava contaminant a la població. Aleshores, afectava les dones embarassades i els nens naixien amb aquests problemes. I la pel·lícula posa el focus en el cas real d'aquests fets, i a més té un repartiment d'aquests britànic bastant de luxe, no? Jodie Whittaker és la protagonista, també tenim Amy Lou Wood, que l'estem veient doncs, ara a White Lotus, i l'havíem vist també a Sex Education, i llavors també tenim actors més veterans com Robert Carlyle o Rory Kinnear, i també alguns quants, però aquests són els més coneguts britànics que tenim en aquesta sèrie.
Pinta bé, bueno, dura, de ser dura, però...
Sí, no sé quants capítols té, però bé, és minissèrie, vull dir que és com això, una pel·lícula allargada a partir d'uns quants capítols, i bé, no, allà ja s'ha més, suposo, per la BBC, un d'aquests canals, i ara arriba a Netflix. Mm-hmm,
molt bé. Per cert, ara que parlaves de White Lotus, l'has començat la nova temporada?
Sí.
I què?
Estic avorrint.
Sí?
Sí.
Com amb la primera. Jo a mi amb la primera em vaig avorrir molt.
Ostres, doncs aquí diuen que és la bona, no?
No, a mi em va agradar més la segona.
Ah, vale. Bueno, és raro, doncs, perquè a la gent li agrada més la primera. Doncs, però no sé, tinc la sensació que no m'estan explicant res, i dels personatges que hi ha, l'únic que em causa interès és aquesta família. Aquesta família que té 3 fills, que tenen una relació, aquests 3 germans molt estranya entre ells, que no saps ben bé allà per on esclatarà la cosa. Però la resta de personatges és que no m'interessen gens, la veritat.
Molt bé, doncs no sé llavors si m'hi posaré, ja veurem. Pel·lícules als cinemes de proximitat aquest cap de setmana. A Torroella tenim A Real Pain, pel·lícula dirigida per Jesse Eisenberg.
Eisenberg.
I tenim Mufasa també, ara que parlàvem del Rei Lleó, la història de Mufasa, bueno. Dissabte i diumenge. Aquesta, anava a dir Rei Lleó persones, però no són persones perquè no hi ha persones. Rei Lleó...
Però bé, ja animals. És això, eh? Molt bé, Dani.
Sí. I després, a Palafrugell tenim Mi única família, que ara en parlàvem, doncs arriba ja aquest cap de setmana, i Emília Pérez, també, tant des de demà fins a diumenge. I a Begú, con el agua al cuello, aquest cap de setmana. Serien les estrenes de proximitat, que diem sempre. Doncs res, a veure què tal els Oscars, i en parlem la setmana que ve. Jo tinc intriga, a veure què passa.
Sí, com a mínim dius, a veure, que pot passar de tot. És un any que per primera vegada ens sorprendrem, cosa que no està malament per altre cas, per altra banda, no?
Molt bé. Doncs va, bon cap de setmana, Ignasi.
Vinga, una forta abraçada.
Adéu.
Avui dijous tornen els núvols alts i mitjans, sobretot de cara a la tarda. Al matí encara tindrem estones de sol, ara de fet fa sol, però el cel s'anirà quedant entelat i estones cobert, tot plegat sense pluja. La temperatura mínima pujarà, però la màxima quedarà una mica més curta, amb sensació de fresca per la falta de sol. El mar estarà tranquil, amb vents fluixos de sud durant la tarda. Divendres mantindrem encara alguns núvols, però en general farà més sol. Tornem demà amb tota l'actualitat del Baix Empordà en aquest informatiu que hem fet conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital i també heu pogut seguir per Ràdio Bisbal. Vagi molt bé, tingueu molt bon dia i el que us deia, demà a les 8 torna el supermatí. Adéu!